Hem arribat així a les 5 i 4 minuts. Vos deixem ara amb Tèntol i actualitzem aquests continguts al butlletí de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que dilluns passat es va estrenar Terra de Sabors, el nou programa de divulgació gastronòmica d'IB3 Televisió.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
A la tercera i darrera hora del programa d'avui i també de la setmana. Ho feim amb Níker Hernández, que és amb nosaltres aquí al control tècnic, i avui en companyia de la presentadora Virginia Kegles.
Som na Virginia Kegles, una apassionada de la cuina i una ànima inquieta per naturalesa. El meu propòsit? Recórrer les Balears a la recerca de les receptes més saboroses, els ingredients més sorprenents i els secrets millors guardats de la nostra cuina tradicional. Benvinguts a Terra de Sabors.
Terra de Sabors és molt més que un programa de cuines, una celebració audiovisual del paisatge, la memòria i l'ànima gastronòmica del nostre arxipèlag. Inspirat en formats d'èxit com Tierra de Sabores, de Canal Sur, o Sabor a Madrid, de l'autonòmica madrilenya, aquest nou projecte d'IB3 convida l'espectador a emprendre un viatge emocional i sensorial per la cuina de proximitat i les històries humanes que la fan possible. Està presentat per na Virginia Kegles i avui l'hem convidada per xerrar en profunditat d'aquest nou programa.
En profunditat.
I ja la tenim aquí als estudis d'IB3 Ràdio. Virginia, què, com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Moltes gràcies.
I a més feia molt de temps. Bé, tu, Margalida, no t'ho coneixia en persona.
No, mira, mira. Ha estat una bona ocasió.
Fa anys que no coincidíem. Estic encantadíssima.
Que bé. Que bé, que bé, nosaltres també que hagis pogut venir. I sobretot de presentar aquest projecte que es fa molt poquet IB3 Televisió, que és Terra de Sabors.
Sí, sí.
Ho dilluns, som, una Terra de Sabors.
Dilluns vàrem estrenar i som una Terra de Sabors. Això, o de gust, perquè sí, hi ha molts que en comptes de sabors diuen gust. Bé, jo ja m'he acostumat, m'he basat a dir Terra de Sabors, però és cert que les nostres illes estan plenes de racons plens d'ingredients increïbles. I mira, ara vos escoltava abans d'entrar i escoltava el tema de xiurell, no?, i com perdíem les nostres arrels. I jo, amb aquest programa, un poc vull reivindicar, no només xiurells, no hem de perdre res de lo nostre. Hi ha tantes coses que m'estic donant compte visitant llogarets i pobles i persones i horts que estem a punt de perdre.
I convé reivindicar-ho, sobretot perquè aquesta feina, el problema que té és que no troba relleu, perquè ens estan tornant molt moderns, tot volen ser influencers o tot volen ser arquitectes, però arribarà un moment que és que tota aquesta tasca de conservar la terra i sobretot saber què vol dir tenir un tros de terra, no serà tan fàcil trobar qualcú que ens ho pugui explicar.
No, no, és complicadíssim. Jo t'ho dic, jo, com que m'estim molt la terra, cada vegada que som això, un hort, o que estic amb un pastor, o que som amb un artesà, els hi demano, no? Perquè són persones ja grans, i clar, i me diuen que se volen jubilar, clar, bé, s'han de jubilar, i els hi demano. I de qualcú de sa família, o un bovil, o qui seguirà amb això? I no, no hi ha ningú per seguir amb això. M'he trobat molt poquetes ocasions que qualcú m'ha dit que sí, que seguirà qualque fi o això, però és molt, 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 molt raro.
El relleu és complicat, com des. I després molts plans em van pescar, diu, com és que hem perdut això? I a vegades passa per tot el món, però clar, quan un li toca de prop, fa molt de mal.
Sí, però tu a terra tens com una connexió especial, molt, perquè si no vaig errat, des de petita ja anaves a sort dels teus predins,
i ja te
menjaves la verdura en cru, tu ja eres cru i vegana.
Sí. Però ja, on ha estat ja aquesta informació?
Molt petitona. Feien recerca en aquest programa. Bona no m'ha fet gràcies de tall, perquè clar, una nina que ja des de petita, des de la primeria, ja s'interessa per saber com s'ha de conrear un trosset de terra, volies que no has caigut com un bunyolet dins la mel, en aquest programa que t'han oferit?
Totalment. És un somni per jo, perquè com tu bé dius, jo vaig tenir una infància molt complicada i no me vaig poder criar amb un pare i mon mare, però els predins, que els veies cap de setmana, tenien un hort molt gros, una finca, i era el meu petit refugi, jugar amb els animalets i anar, perquè hi havia tot tipus d'arbres, i clar, anar a cada arbre, agafar el seu fruit, tastar, i bé, allà dins aquell hort pues, jo tenia com pues, això, un refugi, un lloc on somiar, on... i mentre tastava, olorava, tocava i jugava, i descobria pues, això, la terra i tot el que mos regala.
Clar, aquest programa és un format que Backstage, la productora que fa aquest programa, ja havia provat, per exemple, a Tierra de Sabores, a Canal Sur, i també l'havia fet a Telemadrid. Has pogut veure programes dels teus homònims?
I
o ara es vol anar a Verge? Si encara poden arribar a Verges, a qualque banda. Ara es vol anar sense saber res per imprimir el teu estil, o ara es mirar el que havien fet els teus companys?
No, primer vaig mirar el que havien fet, perquè, a més, de fet, tant un format com... O sigui, el mateix format, tant un lloc com l'altre és un èxit, i encara ho són, de fet, ara estan gravant les següents temporades i són un èxit, i clar, volia saber què havien fet, quan se feia, què era realment allò que feia que tanta audiència estigués pendent d'ells, i però clar, vosaltres sabeu que els baleats som especials.
Sí,
no, no tenim res a veure, ni amb els andalusos,
cadascú
ni amb els
madrilenys. Cadascú de son pare i sa mare, clar.
Clar, després havia un poquet d'això, d'adequar-me, no?, a la nostra idiosincràsia, i, per suposat, no podia impostar. És un programa on s'ha de ser molt natural, no és na Virginia Keckles presentadora ni de dins d'un plató de televisió ni res per escut. És na Virginia Keckles, na Virginia Keckles mare, na Virginia Keckles dona, na Virginia Keckles de sempre. Per això, pues, sí, té el meu estil, i si qualcú fa un pot de recerca, que avui en dia és molt fàcil, a través d'internet, trobar d'altres programes, veurà que realment totes són molt diferents. Són molt parescuts, però molt diferents.
Mm-hmm. Home, clar, també la gent que trobes el producte, perquè no només vol basar en un producte ni en una recepta, va molt més enllà que tot això.
Sí que el protagonista mos convida a fer una recepta, i és aquesta recepta s'excusa per voltar, per trescar, per tastar i per fer...
I per fer programa,
sí.
Clar, de coses transversals.
És el fil conductor, exacte.
I vau començar amb la fava.
Van començar amb una greixera de faves.
Clar. Greixera de faves.
És que si has de començar per qualque cosa, si m'apures, que sigui per la fava, les coses com són, clar...
Ja m'han dit que és el doctor Amor i ja...
No, ara
ja...
veuràs. Això només ha fet que començar.
Sí, això
ja m'he pot vermell. A més, l'altre
no
ho dius.
No.
I jo
que
som molt tradicional.
Canviaré la pregunta. Clar, se diu Terra de Sabors, gustos. Sí. Na Virginia Keckles, que és més de dolç, de salat, d'agre o d'àcid? O t'agrada combinar-ho tot?
Jo som de salat.
Ai, veus?
Sí,
aquí ja no mos entendríem.
Sí, jo som de salat. M'agrada també els àcids, però puntualment, per donar un poquet així de... Però no som de dolç. He de dir la veritat, no són gent de dolç. No, és una cosa que des de petita no me cridava l'atenció.
I com ho fas en el programa? Perquè si mateix una cosa té la gastronomia illenca, és que hi ha molt bona rebosteria. No sé si el manco no hauràs de tastar un trosset.
Sí.
Quan te n'ofereixen.
Bé, jo per tastar ho puc tastar tot. M'agrada molt, tastar i tal. Però tu m'has demanat preferències.
Sí, no, totalment.
També t'he de dir que no me demanis per què, perquè nosaltres no demanam que sigui salat el plat, però... Normalment els nostres protagonistes trien plats salats, no han fet... De fet, ara que ho dius, crec que no tenim cap postre.
I no,
que si qualcú... sempre...
T'haurem de convidar,
per,
si tu t'agrades dolç.
Per futurs programes, que seguim prengui nota. Clar. Hi ha hagut qualque... Clar, també descobriu redols, racons, sí, on nauen els protagonistes del programa. N'hi ha hagut algun, tot i que, evidentment, com que ja fa anys que tres que és pel món, ja s'hi ha fet una mica de feina a lo nostre, queden pocs racons per veure, perquè t'ha tocat sempre, has hagut d'anar a fer un rodatge, una entrevista, o allò que sigui, però encara has tingut l'oportunitat de sorprendre't, has trobat qualque racó que diguis, m'ha encantat, perquè no hi havia anat, o l'he mirat amb uns altres ulls, que de vegades també passa.
Mira, saps què te diria? Que m'han agradat molt els racons, però que estan amagats a de dins d'una casa, a de dins d'una... Per exemple, un forn. Descobrir el forn on se fan ses coques de patata de Vall de Mosa.
No,
uau! Allò és espectacular. Perquè les nostres illes són espectaculars, però com bé dius tu, i avui en dia que tenim xarxa social i tant, ja ho veiem tot, ho podem veure tot, però no tothom pot estar a de dins d'un fons centenari, no tothom pot estar pues, així. És que no m'agrada molt donar molta informació perquè vull que la gent vegi el programa i descobres qui aquests racons que, per exemple, s'estudi d'un artista que pintura la gent, el coneix, però el coneix per exposar a mercadets i coneixes la seva obra perquè la veus quan vas en aquests mercadets, però... Qui ha estat a dins d'aquell estudi on ell crea tot allò i que, a més, és màgic? Perquè jo ara estic xerrant d'una persona en sa que pens i que descobrireu si veus el programa. I, clar, hi ha racons que són realment increïbles i que no tenen per què estar de vora de la mà, a la muntanya, a un poble.
Clar, tu també tens una escola de cuina. On fas classes, sí. I també ho deies, que eres una enamorada de la cuina. Supos que també tot allò que ja dus de background t'ha servit, a l'hora de que t'explica. No t'han hagut de descobrir molt d'aliments, ni t'han hagut de descobrir molta cosa, que pot ser una persona que no s'ha tan avasat, seria com entrar dins un taller per aprendre des de zero. En canvi, tu ja anaves amb una mica d'aprenentatge fet.
La cuina ja m'encanta i ja m'agrada donar classe i ensenyar als altres el que jo sé. Sí que t'he de dir que les meves classes de cuina van orientades més a la salut i l'estil és totalment diferent. I també t'he de dir que jo intent a la cuina, com que jo tinc un convidat que realment és el protagonista, el seu plat és el que ell ha triat, intent acompanyar-lo com si jo no sapigués res o sapigués el manco lo més bàsic de cuina, perquè no vull invadir la seva recepta, la seva forma de fer.
No li dius a ningú això s'ha de tear en diagonal.
Això és fat.
Per aquí no anam.
No se fa mai.
No
se courà bé, sa mongeta, si l'età és així. No has hagut d'intervenir.
També t'he dit que no m'agrada que m'ho facin això.
En aquest nivell.
A ningú li agrada.
Sí, però jo també és molt de respecte, perquè normalment són receptes de les seves predines, familiars, i ho trobaria com una falta, no?
Totalment.
Jo ho faria d'una altra manera, no m'agrada així. No. La veritat és que és un aprenentatge també
I
per allò.
I a nivell culinari, has pogut descobrir plats que no coneixies?
Més que plats que no coneixia, sí, t'he de dir, mira, per exemple, dilluns veuré que descobriré plats de Menorca. Que farem un parell de plats que jo, clar, no, ja m'ho ve més de nou quan anem a Menorca.
Oli aigua i feig en salsa.
I feig en salsa.
Que expliques la nota de premsa del programa de dilluns. Que
sí,
jo aquí espet tant per saber que hi hauria dilluns a terra de sabó. Jo oli aigua, per exemple, l'he tastat, però no el sé fer. Per tant, estic esperant a veure'm dilluns la Virginia com, quina recepta mos fa.
I jo havia escoltat oli aigua, però no l'havia tastat mai i manco no l'havia cuinat. O sigui que sí, he descobert moltes coses, però sobretot tot jo amb aquells detallets, aquelles cosetes que te conten, mo mare ho feia així, sa predina ho feia allà... Bé, i aquestes coses sí que me les vaig guardant per jo, i a més, clar, ja m'he quedat sense ses predines, no fa molt vaig perdre sa meva predina materna, que era superbona cuinera, i ella sí que era de greixeres i de plats molt típics, i clar, la vaig perdre i ha estat també un regal tornar a tastar aquells plats que me transportaven totalment quan era petita i trascava per sa cuina i sa predina cuinava aquests plats tan nostres.
Clar, perquè el veritat que sa cuina ha canviat. Jo no sé si tu, que teva, avui per dinar has fet greixera.
No
ho feia.
No, però he fet un trampó.
Ah, mira.
No,
però sí més que... saludable. Més saludable no, perquè si creixeix és molt saludable, però més no tan contundent.
No tan contundent, clar. Jo, per exemple, això de posar sobrassada o de posar camaiot, això jo no ho faig normalment, però sí que un cap de setmana fem un bon arròs brut i el que ho dic moltíssim i convidam a tots els amics i mos ho passam molt bé. Però sí que aquella cuina de cada dia que sí que la meva predina feia, que tenia pues, tot el temps, perquè ella se dedicaven a això, a cuinar i a tenir cura de sa casa. I clar, ella tenia temps, ho feia molt bé. I clar, no és el meu estil actual, però sí que m'agrada ara prendre nota de tot el que no vaig fer quan vaig a cuinar sa predina, perquè ara sí que tinc ganes de tant en quant sí fer aquest plat a casa nostra. Mantenir-los vius.
Clar, ho deien, tens una escola de cuina, t'has dedicat en els darrers anys precisament a fer classes, a ensenyar cuina natural a la gent que vengués a fer-te una visita, i havies deixat una mica de banda, perquè ets una dona molt dual, renaixentista, polifacètica, que pots fer com a moltes coses, el tema de la comunicació havia quedat una mica apartat, i ara has tornat. Com has estat el retrobament en les càmeres, en els guions, amb aquesta disciplina, que de vegades també té aquesta feina nostra, que sembla fàcil, perquè hi ha professionals com la Virginia Keckles que ho fan tot com a molt natural, no? I que sembla que és senzill, però no ho és. És a dir, has de controlar, i més quan presentes, has de controlar molt d'elements alhora, que no sé com ha estat com colcar en bicicleta, t'has tornat per allà davant i acció, i ja va sortir tot rodat.
En el principi estava molt nerviosa, t'he dit la veritat, Pensava, no ho podré fer, el meu home deia, però no diguis dos, ho has fet durant anys i anys, i un pam me va dir això, és com muntar en bicicleta, ho sabràs fer. I és cert que quan m'hi vaig posar, Sí que va ser així, va sortir tot com molt natural i me vaig... Però estava nerviosa en el principi, tenia por de... Perquè varen ser 10 anys, un poc més, i me sentia una altra persona. Saps això de... que penses que això ja és d'una altra vida, però és que ho has somiat, que no... És vera, que les càmeres i tot allò, però jo havien passat ja, no sé, estava en un altre lloc i vaig passar nervis, sobretot quan esperava a començar. Una vegada que m'havia posat davant de les càmeres, va ser com a màgic, no? I tornar a veure els companys i tornar... És que estic vivint un moment super especial, super, super, super especial. No m'ho esperava mai, no sé, pensava que mai tornaria i és un somni per jo.
Dilluns es va estrenar aquest primer capítol de Terra de Sabors. Som en conversa amb la Virginia Keckles, la presentadora d'aquest format, i te volia demanar quin ha estat el feedback que vas rebre del primer capítol, que te va dir la gent, te va dir vull cuinar allò que has fet, perquè si mateix una cosa tenen els programes de cuines que són molt agraïts. Ho dic perquè jo som amic de na Fanny Pons i jo no sé quanta de gent l'atura pel carrer sempre que anem a fer una volta. T'he vist a Fratica Lent, que bona que era sa recepta. Me pot dir quan anaven ses croquetes, aquells musclos. I clar, arriba un moment que no saps si dur ja un quadernet amb quatre fitxes impreses i anar-la repartint a sa gent que te trobes per donar secrets de sa recepta d'aquella setmana, clar.
Va ser brutal. És dir, març de matí, és que jo fins i tot és que tremolava perquè ja el telèfon no aturava, sortia fum. Vaig rebre tot tipus de missatges tant de companys, de persones que feia molt d'anys que no sabia res d'elles, de persones que varen veure el programa, de persones que hi varen participar, de persones, de professionals que jo els hi vaig demanar per favor la seva opinió, i per suposat, bé, és que les audiències varen ser brutals, els resultats varen ser increïbles, jo no m'ho esperava, i clar, també moltíssimes persones van donar l'enhorabona i ara sento una pressió total per dilluns que ve.
No, i sobretot perquè d'entrada, allò d'un programa gravat, no sense pressió tan directa perquè no és directe, però clar, un pic que ja s'ha més és quan la gent te telefona, t'envia missatges que tu pots estar sopant a una altra banda, i clar, res, el missatge com si... A mi me passa a vegades coses gravades, què fas, te veig a la tele, i dic, és que jo ara no sé exactament què estan emetent, perquè a lo millor fa ja mesos que allò està gravat. Per tant, aquesta recepció, aquest retrobament amb el teu públic, li donem un xec, no? Un aprovat.
Estic super agraïda, en sèrio, molt, molt, molt agraïda. És que no m'ho esperava. Pensava que hauria de fer molta feina per poder enganxar un poquet en el públic i conquistar-lo. I m'ha donat la sensació que estaven esperant amb els braços oberts per donar-me aquesta abraçada, aquesta benvinguda. I estic, pues això, molt agraïda, molt emocionada. I què passa? Que ara, clar, quan tu dius està tot gravat, però jo va ser molt estrany, perquè jo estic acostumada a fer directe, sempre directe, 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 molt d'anys directe, i això de que estigui gravat, i ara pens que ara ho faria, el pròxim programa, faria això, faria... però no tinc capacitat ara per canviar el que ja està gravat, i espero que els agradi tant, o més que el primer programa, i que sigui... que continuï aquest carinyo que he rebut.
Va, i fins ara el primer programa, ara en directe ho he corroborat, te volia demanar per una frivolitat. Com ho fas per tenir aquesta cavallera? Ho dic perquè estic flipant.
Això sap com ho han demanat.
No, és que un brillo espectacular. És que estic per anar a passar les ulleres de sol. Te volia demanar si te poses qualsevol tipus de condicionador, si te'l fas tu, com ho poden fer per tenir la cavallera d'anar a Virginia Keckles.
M'ha fet molta gràcia, perquè molta gent m'ha dit això, escolta, el programa molt bé i tal, però és que com ho fas per tenir aquest
cavall? Aquest cavall,
esclar. I de manaclitzat. És que, veus, te dic la veritat, és que no me faig res. De fet, me'ls neteig molt poquet. M'agrada tenir-los molt naturals, no du tintes, no du productes, no emplei uns xampus que són d'argila, una cosa molt... molt casolana, quasi
molt tècnica.
Quan les predines ho feien. I supos que aquest és el secret.
Clar, no l'has castigat gens.
Per tant, si Balears ara mateix està prenent nota, xampú d'argila.
Sí, argila.
I se mos quedarà uns cavalls com has d'anar a Virginia Keckles.
Coses naturals i res. I no rentar tant, perquè això de rentar i rentar després te surt creix i... No és lo seu. Menys col·lèptico.
I una cosa, quan ses amigues tenen problemes sentimentals, ses amigues o els amics, si hi ha qualcú que està passant per un problema coronari, te telefonen tot d'una, venen i te tenen embarcació ràpida, diuen, Virginia, necessito que quedem, perquè t'he de contar una cosa, perquè saben que dones bons consells o no?
Mira, quan era joveneta, sí, però vaig aprendre a no donar de consells d'aquests.
No sé si és el programa ideal
per no
donar-ne.
Estic tremolant.
De consells. Bé, a veure, amb això de joveneta sí, després m'he deixat de donar. Bé, ha estat una resposta ambigua, que depèn de com vagi ara el següent
ara,
bloc,
veure.
Podran dir, no mos han ganat, perquè de jove devia ser un atxa, però ara ja ha perdut una mica pel camí.
Tu fins allà on vulguis, Virginia.
Molt bé.
Expliques fins allà on vulguis. Són les 5:25 minuts, hem de fer una pausa, i avui tenim doctor Homo en Virginia Keckles.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre en...
Joan Josep Sunyer.
Preparat?
Sí, preparat.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Quina son.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Diria aquella d'una pel·lícula, però diré en llangardatge. Vinga.
I la més curta?
Web.
Quina paraula te costa pronunciar?
Supercalifragilístic, la que anava a dir abans.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Fa un bon sol avui.
I quina és la paraula que fas servir per saludar, normalment?
Bon dia.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Estimat, estimada.
I quina és l'expressió que utilitzes per xerrar de l'acte sexual?
Pegar un polvo.
I quina és la paraula que t'agradaria recuperar? Qualcuna paraula que estigui en desús?
Grinyolar, per exemple, que m'ha vengut ara en el cap.
I ja per acabar, quin és el teu moment tèntol?
En la nit, quan m'he dutxat, he fet alguna cosa d'esport i, bé, me relax.
I quan penses en aquest moment, quina cançó te revé en el cap?
Però bé, n'hi ha una que escolta bastant, que és una Spiegel i m'Spiegel, de Nart Bopart.
Ràdio és cultura.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El consultori del doctor Amo.
I quan són les 5:29 i després de dos mesos tancat per vacances, avui torno a obrir consulta al nostre doctor Amo. Exciting and new, come aboard,
we're expecting you. Molt bon dia, enamorat de les Illes. El vostre espai de reparació coronària ja torna a estar obert de pinta en ample i la vostra barca samba de l'amor acaba de partir per poder guarir els vostres corets malferits. Com vos recordem, cada setmana som un servei públic que, per ser efectiu, necessita dels vostres SOS, missatges, a una botella virtual que ens podeu fer arribar, ja sigui per telèfon, per correu o per WhatsApp, com així ha fet un oient d'Ariany que ha viscut un amor d'estiu de conte de fades i que ara no sap per quin cap tirar. L'escoltam.
Hola, Xisco. Mira, t'explic. Soc una balança d'Ariany de 24 anys i necessito la teva ajuda. Te cont. Aquest estiu vaig fer d'extra a un restaurant de Cala Ratxada. I ja vaig conèixer un jove. La química va anar fent la seva màgia i d'un dia per l'altre ens varen jurar molt etern. Ara tot això en anglès perquè ell és de Noruega. Hi ha estat un núvol fins fa 3 setmanes, que m'ha acabat la temporada i he hagut de tornar a casa seva. Abans de partir, ho varen xerrar molt i varen decidir apostar per aquesta història i viure un amor des de la distància, amb la promesa de que cada mes o ell vendria o jo hi aniria. I ara estic fet un embull, perquè per vida telefonada no és el mateix i tens la sensació de que la cosa s'ha refredat com un dels fiors del seu país. I només han passat 3 setmanes. No vull pensar com anirà la cosa d'aquí que s'acosti Nadal. A més, ara he tornat a la meva rutina i he redescobert els plaers de la solitud voluntària i no sé què fer. A damunt, hi ha dos joves de la facultat que m'acerquen i encara que poc barreres, l'atracció és fortíssima. I me conec. I clar, amb en Hans xerrant cada dia una estona, però la resta del dia jo no sé què fa. I això tampoc me deixa tranquil·la. No vull deixar passar oportunitats per una història que aquest estiu m'ha donat vida, però pot ser que ara ja no vagi en joc. No vull pecar de frívola i voldria donar una oportunitat a l'amor, però no sé per quin cap tirar. Per això he esperat que tornessis a passar consulta, a veure si tu podries ajudar-me. Xisco, com a gurú sentimental d'aquestes illes, tu què faries?
De prep de mil històries al setembre ens hem plantat i és que és una putada que es faci fort tan aviat. I si tenim molt a perdre i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat.
Ai, que seria meravellós si quan canten els Figaflowers que no s'acabi i l'estiu per l'amor fos etern. Però, estimada oient d'Ariany, no hi ha cap decisió perfecta ni cap camí únic. L'amor a distància pot funcionar, però requereix de molta paciència, compromís i confiança. I com has vist, en qüestió de 3 setmanes, sembla que la vostra confiança ha votat per la finestra. Jo, en aquest casos, recorro sempre al barroc espanyol perquè fa idees. I jo ho va escriure temps a Calderón de la Barca el seu dia. Casa con dos puertas, males de guardar. Imagina't si la casa és a Noruega, terra d'Henri Ibsen, per cert, un altre dramaturg excel·lent. I en aquest sentit, també hi ha una cançó popular, suggerència d'Analisa, la nostra correctora, que diu que, estimat meu, en aquest cas, estimada meva, dues eines són males de manejar, dues en vols festejar, i amb una ja et veus amb feines. Per tant, com que tens tant de pretendents, jo aquí veig com molta de feina. És normal, també t'ha dit que després d'un estiu ple d'emocions i complicitat, quan arribi la rutina i la distància física, la cosa sembli que es refreda. No vol dir necessàriament que s'hagi acabat, però sí que ha canviat de forma. Per mantenir aquesta relació en òrbita, els psicòlegs diuen que calen tres punts bàsics: comunicació, temps de qualitat compartit, encara que sigui cibernètic, i confiança. I pel que veig, la vostra relació fa aigua per trasvertats d'aquest triangle. Ni vos comuniqueu gaire, perquè em demanes consell a mi, ni confieu gaire, perquè tu ja tens altres pretendents a la recambra, ni vos dedicau temps de qualitat. Jo entenc que tots duim una motxilla de mots romàntics en què ens agradaria que la nostra història fos especial i anar contra les estadístiques, però he fet una mica d'investigació i, segons estudis universitaris de Harvard, diuen que el 40% de les relacions a distància fracassa abans no hagi passat un any. Per tant, el que et passa no és res que no hagin experimentat 40 persones de cada 100 molt abans que tu. Avui, estimats companys, tenim aquest dilema plantejat. Una lota que ha viscut un amor de pel·lícula aquest estiu, el seu enamorat ha partit, se varen jurar molt etern, però ara la solitud és complicada. Virginia Keckles, que t'estrenes com a prescriptora sentimental. Tu què li diries en aquest oient d'Ariany?
Jo li diria en Hans millor que cerqui ja.
Que
ja
fa
començar a cercar. No, ja corre, anem fora. Però, ai, Hans, me sap greu per tu si estàs enamorat. Jo veig que hi ha pretendents i és una tentació. Si és tentació és perquè en Hans no era tan gran cosa.
Clar, quan mires altres bombons...
Ai, és que, a més, en s'estiu...
Sí, però a vegades tenim tendència a pensar que aquests amors d'estiu tenen aquest punt romàntic i mos pensant que nosaltres viurem una història d'aquestes de pel·lícula i no tenen, perquè ser totes les històries de pel·lícula. De vegades una història té una data de caducitat i ho hem de donar per bo.
Sí, més que res, el triangle del que tu xerraves és que és així, i aquí pareix que no hi ha cap costat que s'hagi construït.
Que funcioni.
Sí, o sigui que, ja t'he dit, jo les meves paraules són penjants, no sé si mos escoltarà des
de Noruega. No ho sé, crec que hi ha tres oients de Noruega, n'hi ha una Bergen, n'hi ha una en el fiord d'oient, i llavors crec que n'hi ha una Oslo. Si un dels tres pot fer arribar aquest missatge a en Hans, cosa que agraïm. Celestí, que tu també t'estrenes com a
participant. Quan s'estiu, els bombons s'afonen.
Ai.
Sí.
Per tant, res, quan deien Rocío Jurado, jamás duró una flor dos primaveres.
Totalment.
M'hem necessitat una mica d'esperança. Guisca, com a jove oficial d'aquest programa, tu què li diries a aquest oient?
És que és complicat perquè, mem, veig que hi ha tensió perquè té dos pretendents.
Clar, és que... Mm. No,
clar,
un, dos.
No, dos.
Ja n'hi ha. Tres, clar, aquí ha
però això és que ella ha passat pàgina aviat.
Aquí ha material.
Clar,
no
s'hi hauria fixat.
Ara tampoc criticarem els nostres oients.
Per lo que veig...
No, la nostra oient diu que ella estava per en Hans, ara veu que des de la distància per videotelefonada no és el que ella s'esperava, i que té dos pretendents a classe, doncs a dos companys que li passen a punts i un li deixa la goma d'esborrar, i clar, si te fan cas... Tampoc li pots donar s'esquena als teus companys de promoció. Ella no ha dit que ho cercàs, però s'ho ha trobat. Que també l'univers a vegades conspira perquè passin coses.
Poden dir que actualment té com una relació a distància o no són...
No, sí. Teòricament se van plantejar la relació a distància, ha dit ella. Sí.
I així és complicat. Mm.
Clar. Margarida, tu què li diries?
Sí, això és estic...
Tu que ets una dona que ha viatjat molt.
Sí, doncs això. Però amors a distància i estrangers, poca experiència.
Poca.
Me sap greu, clar. Però té pinta de ser un amor clàssic d'estiu.
Sí.
Clar, perquè els amors d'estiu han de tenir data de caducitat.
No té per què.
No té per què.
Clar, perquè no. si passen l'estiu ja són amors de tota sa vida. No? És a dir, per ser d'estiu, sí, i qualificar-ho com a tal, han de caducar quan
s'estiu. Clar, tu
quan
pots conèixer qualcun s'estiu, se considera amor d'estiu, però si continua ja no sé ja si no. Amor d'estiu. Si no.
Però se pot reprendre l'estiu de següent.
Ah, també.
Clar.
Això sí dirà, la segona part. Però jo sí que li recomanaria que...
Maria Mateu, dos punts. Som amiga dels parèntesis. No?
Home, ja és a distància.
Que en Hans torni a fer vacances a Cala Ratjada.
Ja serà un amor més madur. De tota manera, jo no li recomano un amor un company de classe, eh?
No?
No, gent ni mica.
Per què?
No, perquè després l'has de veure cada dia. Ah, sí,
que, a vegades no pensam que... qui diu company de classe diu company de feina, sí, perquè després, sí, si va bé, no passa res. Anau junts a sa feina i compartiu sa carmanyola si heu fet arròs.
Fantàstic.
Però llavors, quan te baralles, ah, sí, o si hi ha problemes...
Clar, jo li anava dient a aquesta rianyera que visqués es present, no? Clar, es present es cada dia a classe. Mm. També va que no sé amb quina freqüència s'escriuen, xerren... Cap, però... A la distància. Ah.
Però tu, quina opinió
tens? Viure és present. Viure és present.
Sobre els amors a distància, tu hi creus? O t'estimes més no obrir aquesta porta?
Ni crec ni deix de creure. Si ve, si ja és, i el pot mantenir... i te fa ganes?
Jo és que me faria molta peresa. Ho dic perquè jo mai tenia un a distància i m'ha passat el mateix.
Però,
aquest, sí, és que he tornat en els meus 25, que jo em vaig conèixer un jove que justament mos varen conèixer aquell estiu, varen estar 3 setmanes plegats, que varen estar molt bé, però justament ell se n'anava a fer feina a Alemanya. I varen dir, és que ha anat tan bé. I em va dir, creus que ho podem intentar? Res, la nostra va durar una setmana. A mi, en els 2 dies que no va agafar el telèfon, vaig dir, jo no estic aquí per perdre el temps encalçant ningú. I ja el tercer pic que vàrem parlar i vaig dir, escolta, crec que hem de ser realistes.
Se distanci,
si no. Tornes, ja m'ho saludarem, i si no, no em portes aquí patint innecessàriament. Clar, jo, per exemple, jo no hi crec.
Ni una moda d'estiu.
Home, sí.
Clar, és que
una moda de dies. D'hores.
No, 3 setmanes.
Ja n'hi ha.
Ja n'hi ha.
Bé, sí. Vinga, jo ara me banyaré.
Va.
Jo vaig tenir una moda.
Molt bé, bravo, per la que creus. Bravo. Ella necessitava que pel cul obris foc.
Ai, no sabia què fer. Però ja han passat molt d'anys. Però sí que vaig tenir una parella durant anys, vàrem estar junts, i quan vaig partir per fer feina a la tele en fora... Vàrem aguantar, jo crec que un any més, algo així, però era molt complicat. Era molt complicat. És que...
Clar, perquè també
és
que... complica molt la comunicació.
Tu has dit bé,
eh?
Vàrem aguantar.
Vàrem aguantar, sí, perquè
era clar, complicat. S'ha de fer un esforç.
Perquè s'ha de tenir molta confiança, sí, no?, en una persona, perquè, clar, si només la coneixes d'una setmana, 3 mesos, 3 setmanes, és difícil mantenir una relació a distància. Tu pots tenir una relació a distància amb una persona que fa anys que vas amb ella, la coneixes perfectament, i hi ha com aquesta cosa de confiança absoluta, però si no... És difícil.
Molt difícil.
S'ha de fer un esforç, però fins quin punt has de
igualment
fer un esforç?
Igualment s'ha de fer un esforç.
Però, igualment, però fins quin punt?
Si te coneixes de fa un mes, supos que no sou res així sèrio.
Clar, perquè joves, quan...
No.
És que un mes... Perdona, és com els ponts de Madison. De vegades... Una setmana pot justificar tota una vida. És a dir, també depèn del moment d'intensitat, de com ho has viscut, és a dir, no hem de menystenir la durada de la relació sigui un paràmetre pel qual mos puguem regir. Però és cert que quan ja dus molt de temps amb una parella, la confiança està construïda. Mm. Però també, com que te coneixes tant, has de com reelaborar una altra manera de comunicar-te, que és el problema que tenen, però el que vau llegir aquest dia, les relacions a distància, i que no és el mateix parlar per telèfon quan te veuràs l'endemà que parlar per telèfon quan saps que potser no te veus fins d'aquí 3 mesos. Mm. Clar, s'han de crear uns altres vincles, i si un dia t'empipes per telèfon o discuteixes per telèfon, allò ja és terrible, perquè qui és el primer que despenja i telefona una altra vegada? Clar, que a distància tot... És com la casa de Gran Hermano, tot un magnífic.
Totalment.
En certa manera. Sí. Seguint amb aquesta consulta, estimada oient d'Ariany, d'altra banda, mantenir una relació a la distància és una feina a temps complet. Planificar viatges, planificar converses, aprendre a dir les coses d'una altra manera, mantenir la mateixa sintonia comunicativa, i per ara sembla que només 3 setmanes això vostre ja no funciona. A més, si t'agrada estar tota sola, com us has dit, que ara has recuperat aquesta solitud voluntària, potser tu mateixa t'has respost, encara que no ho vulguis acceptar. A més, que tinguis noves tentacions al teu abast i que en siguis receptiva també diu molt del que pots esperar en el teu futur sentimental més immediat. He estat cercant, i sobre la temptació, en Jean de la Fontaine va dir que és l'enemic més subtil que ens convida a la caiguda. Però tu tens ganes de caure, arianyera. Per això jo faria més cas a Friedrich Nietzsche quan va dir que la tentació és més gran, que la tentació més gran és la de renunciar a ser tu mateix. I sembla que tu mateixa ja saps que el que vols és una mica de salsa.
També també s'ha dat i fa molt.
També hi fa molt. I també aquesta cosa de que no volen ser dolents.
Per això jo crec
que a vegades ha passat, i qui no li hagi passat que tiri la primera pedra, que tu de vegades has deixat refredar una relació, perquè siguis altre que prengui aquesta decisió tan complicada. I això a vegades en aquest joc amorós es produeix. I jo ara volia demanar-vos, Guis, que començaré per tu, estimat, com dus el tema de les tentacions? Perquè, clar, hi ha gent que si s'ha resistit millor que d'altres.
Tentacions.
M'agrada aquesta rialla, perquè acaba de passar tot un univers de possibilitats per aquest cervellet teu d'influencer.
A què te refereixes? Dir, si...
En general, tentacions. Com convius amb les tentacions? No me refereix a que no pots menjar sucre i un dia menges dos bunyols.
Això t'anava a dir, perquè la principal tentació és, pot ser que sigui menjar.
Jo crec.
Sí, però com convius, men, seré més específic, com convius amb les tentacions amoroses?
No, men, jo tenc parella i...
Molt bé, doncs, no hi, com diria en Tico Medina, no hi m'ha llamades.
No tens tentacions.
No, vull dir...
Molt bé. No, si no en tens, no en tens.
Idò, ja està. Per cert, canviaré de pregunta perquè crec que tindré quatre respostes idèntiques. Creus que els contes de fades però mos condicionen a l'hora de posar fi a una relació? I que mos agrada creure que de vegades, si la cosa és una mica especial, que serà un amor de pel·lícula, haurien de reavaluar-nos en aquest sentit? Virgínia?
Uau. És que jo, si m'haguessis demanat, ara, no sé, això apareixerà amunt, però si m'haguessis demanat abans de conèixer el meu home, t'hagués dit que sí, horrorós. O sigui, cercava un amor de pel·lícula i, no, i fins que vaig dir això no existeix i basta, no? Però, home, no és un amor de pel·lícula, però crec que he trobat en el meu company. I després de tant d'anys seguir amb aquelles papallonetes i tenir aquesta cosa tan especial que he trobat amb ell, aquesta, no sé, confiança, però va més enllà d'aquesta confiança. Ara sí que diria, és com una pel·lícula tercera o quarta part, no és la primera part de la pel·lícula, però sí diria que estic visquent un amor de pel·lícula.
Bé, les vostres noces sí que ho foren, de pel·lícula,
sí,
hem de dir,
sí.
Que varen ser ben comentades i ben retratades, perquè vaig veure el reportatge que vos varen fer en els mitjans, perquè vos vareu casar vestits del Senyor dels Anells, que això no és tothom.
Ah, sí? Però no només vestits, és que hi havia tota una festa relacionada.
Vareu crear una comarca.
Una comarca, total. Sí,
fa molt
sí,
d'any
sí.
D'això.
Pues ja fa, sí, 15 anys.
Ai, que sí. És que en Xisco té una memòria de maroteca espectacular.
Hem de mirar.
Se'n recorda.
Hem de recordar les coses.
Una
no, però...
cosa molt guapa. Sí, és que tenim una... Però clar, és que venim... El meu home és actor. I ja ven de la tele i tal, i bé, i hem fet un pot de pel·lícules. Sí, sí.
Però si l'amor, quan ja s'ha consolidat... És
una altra pel·lícula, és... però sí. pot seguir...
Totalment, però que és molt més reconfortant.
Total.
Crec.
Molt bé, Margalida, m'agrada. La gent va prenent nota entre línies. Estimada Oyen d'Ariany, espero que t'haguem ajudat.
Sí, esperem que sí. I tenim una altra consulta, Xisco Nadal. Perquè ara prenen nota i volem donar resposta a una consulta que ens arriba des Mercadal de Menorca. Un home que és incompatible nutricionalment amb la seva parella. Amb això crec que la Virgínia mos pot ajudar.
Hola. En tenc 30 i som esportista d'elit, conto Xisco, i t'escric des del Mercadal. Som una persona a qui li agrada fer una nutrició conscient i sana, i pens que el meu cos és el meu temple i m'agrada honorar-lo. Estic separat des de fa 5 anys i ara en el meu grup de runners he trobat una parella nova que m'agrada moltíssim, però que menja fatal. I a l'hora de compartir taula ho pas molt malament, perquè menjo com un trabuc i no s'hi mira amb els greixos trans ni amb les salses. A més, quan me vaig separar, vaig fer-me vegetarià i fa anys que no consumesc cap tipus de carn. I, de fet, no n'hi ha mai a que nostra. Però ell és molt carnívor. I si sopam a casa, et sovint endú. I me deixes a casa, que he d'estar oratjant-la durant tot el dia per poder tornar a respirar-hi sense que me faci mania. Ell m'agrada. I llevat d'això, ens entenem molt bé. Amb el grup de corredors, ara que comença la tardor, han dit d'anar a fer una barbacoa. I li he dit que no hi vull anar perquè no vull menjar carn. I s'han pipat a les totes. No és la primera vegada que tenim problemes en aquest sentit. I no m'agradaria perdre aquesta relació per un tema gastronòmic. Xisco, què puc fer? Tu lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita está buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me...
Benvolgut, enamorat de la nutrició conscient, d'Esmercadal, anem a pams, perquè me planteges, crec jo, dos dilemes dins una mateixa consulta. El primer seria, pot estar un real fooder amb algú que mengi fatal? La resposta és sí, i només sí, si aconsegueixes superar aquesta síndrome del professional que arrossegues. Així com un psicòleg no pot estar passant consulta a sa família tot el dia, perquè, evidentment, sa família és una altra cosa, tu no pots estar donant tatxeta amb el tema del real foodisme a casa teva també a tota hora. Tu ja l'has aconsellat pel seu bé i, si no t'ha fet cas, ja va seu. Una cosa és allò que ets i una altra cosa molt diferent és allò que t'erotitza. Per tant, tu pots ser un real fooder i te pot agradar un home que no ho és. I a tu te'n sent com un foguero a les totes un home que casualment és un enamorat de la sobrassada i del fuet. És a dir, que no pots fer cap broma en que amb dos embotits siguin símbols fàl·lids. No deixis que el real fooder que dus de dins faci malbé aquesta relació i aprèn a dissociar, que ets l'única solució que jo hi veig. Si tot i així t'acosta sa vida no renyar-lo cada vegada que menja salsa bernes al teu costat amb un bon arròs en llet i nata de postres, te recomanaria el que sempre recomanen els meus estimats oients. Posau en una balança imaginària el bo i el dolent d'aquesta relació i decidiu en funció del platet que pesi més. En el teu cas, fuet o que t'ho faci un pet. Aquest és el teu dilema.
He sembrat tot de malès perquè estic enamorada. Quan
avui, doncs, segona consulta d'avui, Virgínia, què li diries en aquest real fooder que ens escriu des del Mercadal amb aquesta dissonància gastronòmica que té a casa?
Que la gastronomia o el menjar no pot ser un conflicte ni amb una parella ni amb la família, eh? Per favor, ni amb els amics. Hi ha mil formes de consensuar, de trobar un punt comú, de cercar unes regles o unes normes per la parella i de ells han de gaudir d'una altra cosa. El menjar és una cosa secundària, s'amor, i després... Pues, si valen, quan mengin carn, que sigui a cas que menja carn, quan no mengin carn, a casa altra, i després hi ha una barbacoa, que és que no hi pot anar una bona torrada si no val carn. Jo he estat amb moltes torrades i no he menjat carn.
Clar, verdures torrades.
Pots menjar verdures, o si li agrades peix, o unes gambes, o el que vulgui, que faci ell a casa seva qualque cosa bona. Saps què me passa jo quan vaig a una torrada? O quan me convido a dinar? Duc un bon plat de qualque cosa bona, i després no me'n deixen, però això tothom vol tastar. I això és el que han de fer, trobar una forma...
Però és difícil. Però, imagina que tu no menges carn, vas en aquella gelera i trobes un bon entrecot, que te fa un pot d'oi, també, perquè la gent que no menja carn...
Crua, per fer, sí, a punt per fer.
Fa un poquet d'oi.
Dues geleres. Tot té solució, clar. Avui en dia, dues geleres.
Sovint el menjar unes. Per tant, en aquest cas, se m'ho ha d'estar per damunt.
Però totalment.
Es menjar unes, però a vegades es menjar sa pare, com és aquest cas.
I sa pare, clar. Unes i sa pare.
Sí, però s'ha de veure que s'ha de trobar un equilibri. És complicat, perquè és veure que també hi ha gent que vol menjar molt sa, aprofita entre setmana per cuinar, per pensar, per menjar bé, per alimentar-se. Després, cap de setmana, Pentura fa excepcions, però un se vol cuidar. Si tens una persona de vora tu que no se vol cuidar i que vol menjar hamburguesa o vol demanar coses més calòriques. I com anar a coses perquè li fa peresa cuinar.
Però són esportistes, no? És un poc estrany.
Com se fa això? Com ho fas? Clar, dius, no, podríem fer una amanida. Diu, no, hamburguesa amb patates.
Però escolta'm, jo som molt de menjar sa i de menjar molt vegetal i tal, i quan anem a un restaurant, jo me demano el que jo vull i el meu home se demana el que
però dic a que vostre.
I a ca nostra... Mira, jo intent això, ser un poc més flexible i Pentura avui no me menjaria un bocí de carn, però jo la faig perquè li agrada i jo me poso més verdures o me poso el bocinet de carn més petit o si no me paguen a la carn, no me la poso. Però també la moda està per damunt, no pot ser un tan radical.
Ai, l'amor per sobre de tot. Clar, que som uns romàntics, he descobert avui cap vespre. Nosaltres confiem molt en l'amor i de vegades l'amor, un pic que se passa aquesta química inicial, se construeix a través de vincles i clar, si tota sa vida han de tenir trull, però lo de ses dues geleres m'ha agradat. Tot és solució.
Dues geleres,
dues cuines, perquè també passa que si has de cuinar verdura...
Has de tenir lloc.
Dues cuines.
Ja. Imagina't.
I dos llits.
Si has ja de cuinar... són un privilegi.
Quan és per tot suficient.
Sí. Ai, supos que has de fer ses verdures a una paella...
Evidentment,
i
perquè si no se'n...
Però jo ho
faig. Hi ha contaminació creuada.
Mira, jo té molt de... me fa fàstic el peix.
Ah, jo també.
Molt, molt. Però jo, a casa meva, ells els agrada el peix, jo els hi faig peix. I
a tu cuines, sí?
Sí, sí, però perquè la mò està per damunt. Mm-hmm. És que fem un poquet d'esforç. Ells també fan esforços per jo. I te dic, si un entrecot crea que conflicte, això no pot anar mai
no pot
anar bé.
La meva l'altra és vegetariana.
Esforçem-nos un altre.
Sí, amb en Toni.
No, molt bé, no?
Ah, sí, amb ja, començava a anar bé, perquè en Toni no li agrada el peix,
tampoc. Clar, expliqueu-nos com va la cosa, Guisca.
No, és la meva l'altra vegetariana i jo som molt carnívor i m'agrada molt la carn, però sempre que hem cuinat això, òbviament, jo m'adapto a això i no hi ha cap problema. Vull dir, i ella, de fet, abans menjava carn, I li agrada la carn, el que clar, no em menja per, bueno, per X motius, saps? Que va decidir ser vegetariana. Però jo ho respecte.
És a dir, tu menges un entrecot mentre ella menja un ancià.
No, quan molt veiem això, feim algo que
tot sigui verdures.
Sí, verdures o una ensalada, això. Mm-hmm. No crec que sigui un problema. No?
I fas una cara d'enamorat.
Estau tot el dia en so wok, no? Fent verdureta, amb una mica de soja. I la mò també se mantén així, clar. És que la mò és un petit detall. Jo, per exemple, és un doi, però jo m'agrada mirar el cinema en versió original i en el meu ropin no, i el mirava en versió original perquè em diu, escolta, tampoc... Ho mirarem a dues teles.
Ara ho has dit, Xisco, petit detall.
Sí, no, no, és que jo penso que això és el que fa que la persona que tens en el seu costat... hauríem... Allò ideal seria que ningú s'hagués d'adaptar res, no? Que ningú hagi de canviar per ningú, però clar, això és molt complicat. Perquè si no és que estaries tot sol tot el dia.
També mos nutrim, no? De lo que li agrada a l'altre, de fer coses diferents. Jo de vegades he descobert coses que no sabia que m'agradaven i m'han agradat després de compartir-les amb la meva parella, i crec que a ell també li ha passat.
Això també era bo.
El creixement.
I també que no fa res fer dos plats.
També.
Perquè també. És veritat que només feina, però fiat, a vegades.
És molt divertit cuinar amb parella, sí. Tots dos dins la cuina, cadascú se fa el seu plat, i ara bé, li tires un pot de farina per damunt, i ara te fan...
Depèn del dinar, sí, sí, sí. Depèn del dinar i del sopar.
Així va començar el carter, sempre truca dues vegades.
Ah, idò, històries d'amor.
Jean Nicholson i Jessica Lange.
I molta passió.
Varen fer de tot, excepte coquebamba. Però,
més
però,
feina llavors. Però llavors
i després
clar,
també s'ha de fer la gent que té fills... un menú infantil, clar. Però això també te deu passar.
No, no. La nostra petita l'hem acostumat des de bebé a menjar de tot i no, ella menja de lo de sa mama, el papa, ella li va bé tot, no tindrà problemes de molt per lo que va.
Exacte, mira que bé. Quina sort.
D'altra banda, el segon dilema que planteges té profunditat, que dues persones no siguin gastronòmicament compatibles és un emperò gens frívol, ara ho comentava, molt de vegetarians, vegans o ovolactis, han dit que les seves relacions s'ensorraven per un macrobiotisme mal entès, on aquesta gent que no li agrada sushi, per exemple, si te molesta l'olor de la carn cuinada, potser hauries de recórrer a ambientadors més potents, o demanar-li que vengui sopat de casa, a la pèrdua de temps d'esbarjo i d'intimitat comuna que això suposaria. L'amor, de vegades, reclama sacrificis, encara que l'ofrena ritual tingui forma de camaiot.
Que tu lo que vols és un pan boli, formatge amb ones, un pan boli nacional, un pan boli nacional, un pan boli nacional. Pampoli Nacional.
I ara volia demanar-vos si vos ha passat qualque vegada si éreu gastronòmicament incompatibles. En Guisca ha dit que sí, ho ha resolt tot d'una. No sé si tu, Celestí, t'ha passat mai. Jo que sé, qualcú que no begui vi, per exemple, però deu ser com un sacrilegi.
No, no gaire.
No.
No.
És a dir, tu, no tu i jo podríem ser parella. Tu podries estar amb una abstèmia absolut, com és el meu cas.
Ah. Jo, sí. Però clar, mos hauríem de trobar.
Però clar. Això sí que no...
En sortir de la feina, òbviament. No seria quin directe.
Alerta.
Que com seríem els festats, clar.
En el consell de la Virgínia de no...
Però si preguntes al revés, tu podries estar amb qualcú que vol.
Tampoc no hi ha estrens, és a dir...
He de dir que m'agradaria dir que sí, però és que no. Ho dic perquè vaig tenir una parella que era molt sortidora, que era molt de sa festa, i en el començament, quan estàs, ja ho dic, quan estàs amb aquesta revolució hormonal, no és un problema, perquè aquesta passió que te té com ennubilat, això ho tapa tot. Uh-huh. Però quan decideixes plantejar-te una vida en comú, estar amb algú que és tan diferent a tu, en segons quins aspectes, arriba a ser incompatible. No va passar la primera setmana, ni la segona, ni la tercera, però va arribar un punt en què el fet de que ell sí que begués, per exemple, on has de festa, era incompatible amb mi, que jo no surt mai perquè no m'agrada. I no bec, clar. Has de sacrificar tots els sopars amb vi perquè la teva parella no bou? T'has de plantejar si aquesta parella t'aporta altres suplements alimentaris que te compensin, clar.
Clar, és que el beure també és compartir. tampoc no demanaràs una botella per tu del sol, bé?
Una copa.
Bé, la pot demanar, sí. Però pots acabar amb les greques. Sí, clar, tampoc sí. És necessari a cada àpat arribar arrossegant a casa teva, clar, mentre la teva pare te du com en braços.
Hi ha diferents nivells, no? Globus, tipus globus, no? Clar, perquè si un bou i l'altre bou aigua...
Clar. Mm. El món
sí, no estàs en el mateix nivell.
Però bé, tot és compaginable, com diu una Virgínia.
Sí, sí, això són els trens.
Sí. Amb bona voluntat.
Si és meu cada dia menjar pizza i hamburguesa, aquí tindríem un problema. Una cosa és que t'agradi la carn, jo no m'agrada, és peix, m'agrada o no m'agrada, i una altra cosa és que un mengi molt bé i l'altre fatal. No?
Però a qualcú li ha passat que una incompatibilitat alimentària hagi enviat a Norris una relació o no?
Hi havia altres coses. No m'ha passat mai, no.
De fet, segurament ara... té oients, eh?
Sí, segur.
Veus, el tabac sí que seria una cosa que...
És una red flag, com a tu, Virginia.
Sí. Ja m'acostaria.
Toni, tu també una red flag.
No és que ni ho provaria, sí. Jo.
Veus?
Aquí sí.
Que envies allò millor per tabac i ja tenim el drama.
Ara sí.
I pot ser la mona, ho pot tot.
No, amb això sí que no podria.
Bé, estimat oient del Mercadal, espero que t'haguem ajudat i ja ho sabeu, d'aquí un mes tornem a obrir consulta.
Per favor, ja ho esperam. Virgínia Kegles, moltíssimes gràcies per prestar-te en això i per haver vengut. I ja sabeu, cada dilluns, divendres, televisió, Terra de Sabors. T'esperam.
Us esper.
També. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies, bon cap de setmana. Antoniqui Hernández, el control tècnic, Toni Guisquefré, Xisca Nadal, Celestia Oliver, tornant dilluns.
Dilluns i tornem.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.